tot i els reiterats intents de fer-me desdir d'aquesta denúncia, és la veritat el que ens ha portat fins aquí. Tinc clar que jo no he fet res malament i que la vergonya ha canviat de bàndol.
La jutgessa ha considerat provat que Gordillo va agredir sexualment la periodista Mar Bermúdez fa 2 anys en la festa de Nadal del mitjà que ell dirigia i on ella era redactora des de feia mesos.
El que s'ha de posar en valor és que és condemnatòria i considera que no hi havia consentiment de la víctima.
No m'hagués imaginat mai que arribaria aquest dia i que jo faria això. Quan t'hi trobes, es fa bola. Per molt que vulguis, doncs has d'estar preparada per fer això.
Fa tot just 2 anys, la periodista Mar Bermúdez va denunciar el seu cap, Saúl Gordillo, per un delicte d'agressió sexual. En aquell moment, Gordillo era director del diari digital principal i havia estat, abans, director de Catalunya Ràdio. Els fets, que ara han estat jutjats, van tenir lloc a la Sala Polo de Barcelona després d'un sopar d'empresa. A la denúncia, la Mar, de 23 anys, detallava com Gordillo, en aquell moment de 50, li havia fet tocaments per dins dels pantalons de manera imprevisible i sense dirigir-li cap comentari. El judici del cas es va celebrar al novembre i la jutgessa va condemnar l'acusat a 1 any de presó en considerar que a Gordillo li va ser indiferent el consentiment de la denunciant. L'acusat no ha entès el més que necessari canvi de mentalitat i protecció de la llibertat sexual de les dones, diu la sentència, que resol que els tocaments van ser gratuïts i que el condemnat va actuar de manera furtiva i aliena a les mirades de tercers. Dos paràgrafs, els que us acabo de llegir, que resumeixen 2 anys en què també han anat apareixent en alguns mitjans articles d'opinió de periodistes i d'advocats de renom negant els fets i blindant Gordillo. He vist les imatges, tots contents, dansant, bevent, fent i deixant-se fer tocaments. Jo no hi veig notícia. Tener que ir al médico porque tu director te ha intentado besar, ni que sea tocándote el culo en la maniobra de acercamiento. Todo esto me suena a comedia. Solo 5 segundos del señor Gordillo pasando la mano por el short de la muchacha, a la altura del culo mientras ella bebe, baila, ríe y hasta parece que le ofrezca su boca sin éxito. 2 anys que la Mar va decidir denunciar. La veritat ens ha portat fins aquí perquè la vergonya ha de canviar de bàndol, deia a les portes del jutjat. Avui la tenim aquí, a l'estudi del Barcelona Media Hub del Poblenou, perquè ens expliqui tot el que ella vulgui sobre com ha viscut aquest procés. Jo sóc la Laura Aznar i aquest és el podcast de Crític. Comencem. Mar Bermúdez, encantada de saludar-te.
Gràcies per donar-me aquest espai.
A tu. Fa uns dies em vas escriure dient-me que t'agradaria explicar com havies viscut tot aquest procés, així que deixa'm començar agraint-te moltíssim la confiança, Mar.
A tu, de veritat, per aquest espai tan màgic que tens, que és tan segur i que ens dona, bueno, aquesta opció de poder-nos explicar.
Gràcies. Com estàs?
Nerviosa, però bé, forta.
Sí?
Sí.
Vols que comencem?
Endavant.
Al principi recordàvem els fets i què ha passat fins ara. Tornem-hi. Tu, Mar, en aquell moment, com va reaccionar quan es va produir l'agressió?
Et quedes en estat de xoc i te n'adones de com, tot i tenir la sort de poder-ho identificar, realment no tens com ni idea de què fer. I els passos següents se't fa un món. A mi se'm va parar la vida. De sobte era, rotllo, jo ara què faig amb això? Identifico que m'ha passat, però no sé què haig de fer, com, no entenc res, tot ja només pairo emocionalment, com després prendre una decisió, com en el meu cas al final va ser denunciar, però recordo com aquest embotiment mental de no tenir ni idea de res i no saber, de sobte se'm va literalment parar la vida.
Uh-huh. I quan decideixes llavors presentar una denúncia?
Va ser un punt... Vaig donar-li milions de voltes. Uh-huh. I, a més, fa molta por i no tenia ni idea del que era un procediment judicial. Uh-huh. Llavors, evidentment, em vaig informar de tot el que implicaria. Vaig contactar, vaig trobar la meva advocada i li vaig demanar, preguntar directament, hola, què és un procediment judicial? Què hauré de fer? Fins i tot, quan val? I el punt final que em va fer prendre la decisió va ser el pensar... Jo sempre he abanderat que això, quan et passa, s'ha de denunciar i no hagués pogut viure a mi mateixa si, quan em passa a mi, no faig res. Uh-huh. I va ser el punt de dir, demà t'has d'aixecar pel matí i has de poder viure amb tu. Per tant, endavant.
Hmm. Saúl Gordillo, ho dèiem, era en aquell moment director del Principal, era el teu cap, però abans havia estat director de Catalunya Ràdio i de Mitjans Digitals a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Per tant, es tractava d'una persona amb molt de poder. Tu, Mar, vas patir per les implicacions laborals que podia tenir el fet de denunciar-lo?
Molt. Era un altre dels... Bueno, de les mil coses que em passaven pel cap abans de decidir denunciar. Al pensar, jo tenia 23 anys, 23 en aquell moment, ara en tinc 25, i em queda, espero, molta carrera professional pel davant. Però, clar, aquesta persona té molt poder i té molts amics amb molt poder, i jo no sóc ningú. Llavors, és com... em pot tancar moltes portes fer això.
Mm.
I al final tens com una impotència d'això, de sentir-te tan petita. El sector periodístic català és molt petit, qui més qui menys saps qui és tothom.
Mm.
Llavors, fa molta por pensar què pot pensar tothom de mi o tothom sabrà que sóc la que va denunciar. I, evidentment, fa molta por i genera moltíssima inseguretat, però també crec que em vaig agafar una mica a la inconsciència de persona jove, de pensar, bueno, em queda molta vida per davant, tant de bo em pugui dedicar al periodisme, i si és per això que no puc, doncs estaré, almenys podré viure a mi mateixa i estaré segura que he fet el que havia de fer. I, per tant, doncs, si m'haig de buscar la vida d'una altra manera, doncs ja m'apanyaré. Però vaig intentar que m'afectés el menys possible, però clar que era una por i ho continua sent, perquè al final ara estic aquí parlant i jo estic forta i estic segura del que estic fent, però tampoc sé quines implicacions pot tenir això. I al final qui mana, mana, i no sóc jo, clarament.
Mm. Però al final has evolucionat, en parlarem després, d'aquesta por, a plantar-te en el jutjat dient la vergonya ha de canviar de bàndol.
Totalment. És la part d'entendre i creure't de veritat que no és culpa teva.
Mm-hmm.
I quan això ho entens i vaig com ser conscient de lo injust que havia estat tot, no? De com m'havia amagat tant i havia parlat tothom per mi, en molts casos malament, i pensar, bueno, exactament, jo per què haig d'estar aquí callada? Per què tinc por? Doncs mira, no. Vull dir, la vida dona moltes voltes. És que ja, vull dir, poden passar tantes coses en aquest mateix moment. Jo no m'imaginava fa 3 anys, abans que passés res, que estaria aquí, que em passaria això. Doncs ja està.
Mm-hmm. Tu vas tornar a la redacció després dels fets?
I vaig tornar després de 4 mesos de baixa, i ell ja no hi era. Hi havia una altra directora, i vaig tenir la sort de que tots els meus companys doncs, bueno, estaven presents aquella nit perquè era el sopar d'empresa, i tots ho van veure i ho van viure, i tots tenien molt clar el que havia passat. Llavors, això també em va ajudar molt a poder tornar a la feina, perquè al final tots em feien costat i em feien suport.
El cas, ara ho dèiem, ha tingut presència als mitjans de comunicació des del moment mateix de la denúncia i al llarg de tot aquest procés judicial que ara en parlarem. Quina lectura tu fas del tractament mediàtic que han tingut aquests fets?
Crec que els mitjans de comunicació, i m'incloc, però hem de fer una reflexió molt important de com es parla, depèn de quins temes. Perquè no sé ni per on començar de la quantitat de coses que van passar. Però, per exemple, el tema de les proves, no? Ho mencionaves al principi. He vist les imatges. Aviam.
Durant la fase d'instrucció, és important que això quedi clar.
Total. O sigui, era molt inicial tot. Allò era una prova. Llavors, jo puc entendre que tu ets periodista de successos i que, bueno, hi ha com aquest dret a la informació pel qual tu pots tenir accés per una investigació, per informar bé que no opinar a unes certes proves. Ara, vull dir, m'encantaria com que algú fes la reflexió de pensar, aquell vídeo és el vídeo del meu trauma, d'un dels pitjors moments de la meva existència, i estava tothom alegrement dient, jo he vist les imatges, i a més, prenent-se la llibertat de valorar allò, opinar, que és com, sí, no, clar que pots dir el que vulguis, però, hola, estàs parlant d'una persona. Recordo especialment una intervenció d'una periodista de successos bastant coneguda, la tinc guardada, de fet, perquè em va fer molt de mal, en una ràdio, i que és que realment s'havia perdut fins i tot l'essència d'informar, perquè és que de totes les dades, informació, el número de jutjat, el diu malament. O sigui, l'objectiu final era donar la seva opinió, que també és molt lícit, vull dir, aquí podem entrar en un debat també, vull dir, pensa el que vulguis, però tens un poder, estàs en un mitjà de comunicació, t'està escoltant molta gent, hosti, la teva feina és informar. Uh-huh. I, en tot cas, si tu veus aquelles imatges i valores doncs, que tu allà no hi veus, bueno, doncs decideix com dones la informació, dona-li menys espai o la dones d'una altra manera. Però, no sé, saps? O sigui, eren coses que jo, a més, era com... No tenia cap mena de poder sobre res, no podia parlar, i em sentia tan petita i com... Pensava, cal, aquest matxaque, vull dir... Jo he denunciat una persona per una cosa. Em sembla superbé que sigui amic teu o que tu no em creguis. Tens tot el teu dret. Però no per això implica que llavors em culpis directament a mi o que et doni la llibertat de, sense ser ningú, mirar aquelles imatges i decidir. Mm-hmm. I a més, una cosa és mirar pels ulls, una cosa és veure unes imatges i l'altra és la mirada. Mm. I tu estàs veient un vídeo, però et falta moltíssim context. Hi ha moltes més proves i molt més context. Llavors, és que vull dir, a mi no em cal tenir més context perquè jo sé el que va passar i estava allà i ho vaig viure, però, ostres, només amb això, de veritat, com a periodista professional de la informació, no consideres que potser fa falta una mica més i que, hosti, bueno, em va sorprendre molt i crec que realment amb temes com denúncies per agressió sexual, primer de tot, no perdre la vista de que són persones les que estem darrere també i com vaig rebre jo, una tia de 23 anys, que no tenia ni idea de què anava al món, amb un munt de senyors i dones, també dones, de gent, opinant al respecte, hosti, de veritat, ja a vegades he pensat que, no a tots, però a algun, m'encantaria com trobar-me'l i preguntar-li com, o sigui, per què? Hmm. Ara em tens davant, vull dir, anem a parlar-ne, perquè crec que som molt poc conscients de realment el poder que tenen els mitjans i la responsabilitat que tenim al informar. Hmm.
De fet, és que aquests comentaris que jo llegia al principi a la introducció són comentaris absolutament que s'han produït en els mitjans de comunicació per part d'alguns articulistes, podríem donar els noms, hi havia Xavier Melero, hi havia Maica Navarro, hi havia Tura Soler, hi havia moltes persones que van decidir opinar sobre aquest cas en base a veure les imatges, insisteixo, durant la fase d'instrucció, que estan recopilats degudament en el blog de Saúl Gordillo i que sembla que, en certa forma, volen desacreditar els fets, la teva versió, i volen blindar aquesta persona amb la que tenen o no necessàriament algun tipus de relació. Tu vas viure d'aquesta forma?
Jo vaig viure així, i a més, això, més enllà de que fins i tot, o sigui, respecto que, no, que li facin costat, però és el punt de dir, aquest matxaque, cal? Vull dir, no sé, crec que precisament si informeu, hosti, no sé, hi ha moltes maneres, o a mi almenys se m'acudeixen moltes maneres, i rebateixo, tenia 23 anys, i si jo ja en soc conscient, jo crec que amb l'experiència que em treuen i poden arribar solets a la conclusió, moltes maneres de potser tractar el tema diferent, si tu consideres... Vull dir, és que no vull entrar a dir, evidentment tothom pot pensar el que vulgui, només faltaria, però, bueno, era com un matxaque que de veritat és que destrossa una persona, i ja, vull dir, ho estava passant fatal, i a sobre una sensació com de dir, per què? Vull dir, jo tu què t'he fet, saps? I això, com a més, amb el to que es feia servir, la manera com s'opinava... Mm. Hosti, era molt dur.
Molt.
I em sembla una mica injust, la veritat.
Absolutament.
Bueno, i a més la diferència de poder era molt bèstia.
Total. Hm. En alguna ocasió, Mar, al llarg d'aquests mesos, tu has dit que t'has sentit una privilegiada, malgrat haver assumit tot això que ara dèiem i aquesta irresponsabilitat periodística. A què et refereixes amb això de sentir-te una privilegiada?
He fet moltes reflexions al respecte, no?, de com he viscut jo aquests 2 anys i el simple fet de poder estar aquí, no?, de al final entendre com funcionen els mitjans i, per exemple, doncs, també és un punt de què m'ha fet ara, doncs, quan he volgut parlar, hi havia el micro, però anant per ordre, només començar, jo vaig poder decidir denunciar. Mm. I hi ha moltes dones que aquesta opció no la tenen, perquè 1, és un pastizal i no tothom el té, 2, a mi, la meva família, les meves amigues, el meu entorn, tenia molt suport i tothom em va dir, estem amb tu, i això, evidentment, tampoc tothom ho té, i fins i tot no ho té, no perquè no li facin costat, sinó perquè igual no té la força per explicar-ho. Jo soc molt boca xancla i al meu entorn necessito molt suport, ja soc d'explicar molt, i llavors, pues això, família, amigues i tot ho sabien i estaven 100% amb mi. això ja és moltíssim. Després, el suport psicològic. O sigui, la meva psicòloga, la Marta, és una dona brillant que ha estat al meu costat des del minut 1, teràpia sempre que he necessitat, i l'acompanyament psicològic fa moltíssim, però moltíssim. Perquè ubicar tot el que t'ha passat, la culpa, simplement entendre el paper que té això en la teva vida i que la teva vida continuarà i això es quedarà allà. No sé, són com moltes coses que evidentment has de treballar. I finalment això, no? Arribar al dia del judici i tenir la possibilitat de parlar. I jo penso, doncs igual hi ha moltes dones que volen i que potser no saben on o no tenen un micro allà. Llavors crec que tot això m'ha fet molt conscient de saber que, doncs, que he sigut una privilegiada. I em sembla molt fort a vegades dir-ho perquè penso, també hauria sigut molt feliç si no m'hagués passat això. Sí. Vale? Però dintre de tot, doncs crec que, bueno, que he tingut una sèrie de circumstàncies...
Una xarxa.
Una xarxa que m'ha fet poder arribar a aquest punt així.
Hmm.